Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Explicaré una cosa així ja d'entrada. Si un escull fer un matí i llevar-se en unes hores absolutament abominables i que els metges et diuen que és el pitjor que li pots donar al teu cos, que és llevar-se aquestes hores i anar a dormir tard, és per poder permetre's veure avui en un estudi de ràdio al teu costat a gent com la que aquest matí ens acompanya al món a RAC1. Manel Esteller, director del programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge, bon dia.
Hola, bon dia.
Josep Baselga, director mèdic del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Bon dia.
Bon dia, Jordi.
I bon dia, Joan Masseguer, director científic del Memorial Sloan Kettering Center de Nova York.
Bon dia.
Bon dia. Tots tres són oncòlegs de referència mundial, són catalans, avui reben, ja és que no és merescut, és merescudíssim reconeixement al Premi Internacional Catalunya. La Generalitat els otorga perquè valora els seus avenços espectaculars en el coneixement del càncer i la seva tasca revolucionària. Sempre es diu que el més complicat és ser profeta a la seva terra i que es reconegui la feina ben feta a casa. A vostès, però, ja, per fi, els ha arribat. Què se sent quan un rep un premi, precisament, de la gent que segurament s'ho esperes, que és la gent de casa? Endavant. Qui comença? Doctor Baselga?
Aquest és un premi... especial, perquè és un premi... No és un premi científic, no és un premi d'un jurat científic, és un premi que es dona a persones que es perceben com a participants amb una contribució més enllà de lo professional a la societat i ens el prenem, crec, com un reconeixement a la inversió i a la sensibilitat que té el país envers la ciència en general, la ciència biomèdica, en aquest cas particular, representada per nosaltres tres, que realment representem una comunitat molt gran, internacional, però molt ben representada en l'anhel social i l'anhel del país aquí, a casa nostra, també.
Manel Esteller.
Jo crec que representa un impuls, un reconeixement de la recerca en general, més que nosaltres. Nosaltres podem estar aquí, podem ser més o menys reconeguts, però l'important és que reconegui la investigació. I jo crec que el fet que sigui potser la primera o la segona vegada que el premi recau en investigadors és la clau. Això fa que es parli més de ciència, que sempre és bo, i es parli més d'educació i de formació dels futurs professionals.
Doctor Baselga?
Sí, estic d'acord. I, a més, en un moment que és molt dolç en el món del càncer, que hi ha molts avenços importants. Per tant, el temps és boníssim, perquè és un moment, com he dit, que estan passant grans coses, grans descobriments. També és un reflex del país. Aquest és un país d'un compromís profund amb la recerca. I és un país que té un pes en el món de recerca molt, molt per sobre del seu pes com a població. Per tant, és adient que el govern de Catalunya reconegui a la recerca com un dels temes importants a reconèixer.
Vostès tracten el mateix tema, els tres, però pràcticament el mateix tema, però a la vegada no estan acostumats a conviure junts. Per tant, avui hi haurà un moment de convivència, no només en aquest estudi, sinó en el moment solemne al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat de recollir el guardó, de recollir el premi. Tenen temps? Com s'ho faran? Ja ho han pensat? Ja ho han parlat?
Bueno, amb el Joan i jo ens veiem quasi cada dia.
D'acord, amb ell sí, però els tres junts no. Els tres tenors junts no canten mai.
No sé quin te donen, tu, cas.
Cantarem bé.
Crec que demano en carreres, per si cas.
Però ja ho heu parlat o no?
Sabe que aquí tenim una agenda, és un dia complicat, i també vull tornar al laboratori una estona, o sigui que farem cabre tot dintre l'agenda.
Però per entendre, teniu un temps prudent per parlar... Sí. I parleu tots tres, aquesta és la idea, no?
Sí, tenim un cada un farà un petit discurs, no? I jo crec que després tindrem temps per compartir conjuntament. Jo crec que serà un acte bonic, no? I amb bon contingut.
Aviam, hi ha una pregunta. Què és la pregunta? Som a prop de curar el càncer? Aquesta és una gran pregunta, perquè tots ens ha tocat a molt a prop. I cada vegada cauen les bombes més a prop. I la gran pregunta és si estem a prop ja de curar-lo o de crear-lo d'una manera crònica, o de que em sembla que algun dia en Joan Massegué havia parlat de que fos com un encostipat. És a dir, això realment estem a portes d'aconseguir-ho o no?
No, pel 62% dels que tenen càncer ja està aconseguit perquè o es cronifica o es cura. Amén. Que passa que queda un 38%. I això es va acotant paulatinament. Més que curar el càncer tot, no es cura res mai. No es cura mai totes les infeccions. Mm-hmm. No es cura mai cap cosa. Convivim amb elles. La nostra relació emocional amb la malaltia càncer, que fins al tombant del segle era un tabú absolut i ara aquest tabú es va difuminant, això jo crec que és el canvi més important. Naturalment és un canvi que ve donat pel reconeixement del fet de que cada vegada més el càncer és més combatible i de manera més eficaç, de manera més neta, més normal, amb medicines que no et facin trobar malament amb efectes secundaris, i això va canviant la nostra relació emocional amb el càncer. I aquest és el procés que realment estem completant. Insisteixo, a acotar més i més aquest 38% que encara no tractem prou bé, o no tractem en alguns casos, malauradament, gens bé, això es va acotant inexorablement. Però és una campanya de 2 o 3 dècades en les quals somiaven entrar abans del tombant de segle i ara hem entrat plenament. Cada any que passa veiem més que aquella promesa que sortia dels nostres llavis fa 15 i 20 anys es va complint. Massa a poc per molta gent, malauradament, però prou de pressa per molta altra gent, afortunadament.
Sí, això que parlaves de les bombes que cauen, no? Doncs a un de cada 3 li caurà aquesta bomba, però no té per què matar-lo. És la diferència ser diagnosticat de càncer o morir de càncer. Pot ser diagnosticat, 33% de probabilitat, però morir de càncer és molt més inferior. I és degut a tots els avenços que s'han produït, tots els avenços que són molt importants, que hem vist i que estem veient contínuament, i s'ha esmentat. Jo com veig que quan torna als oncòlegs del míting del Congrés Americà d'Oncologia Mèdica tornen molt excitats. Han presentat això en seguida, indicant que s'estan fent avenços molt importants. I a més, no es donen compte de tots els supervivents de càncer que hi ha avui en dia, gent que està al seu treball i no ho sabem. Tots els adults que van tenir càncer infantil, i avui són persones completament que desconeixen que van tenir càncer. Totes les persones que tenim per al nostre laboratori i altres laboratoris que han tingut alguns d'ells càncer i estan treballant allà tranquil·lament. Per tant, ha estat molt important la recerca per curar molts càncers, però càncer, com s'ha esmentat, és una malaltia heterogènia, hi ha diferents tipus, i cada tumor té subtipus. És a dir, un càncer de mama, un és molt curable i l'altre potser menys. Un càncer de colon és més curable i l'altre menys. S'ha avançat molt en càncer de testicle, en leucèmies, en tant tumors de mama, moltíssim, però potser hi ha alguns reductes encara que bastant dolents, reductes potser de càncer de cervell, de càncer de pàncreas, que resisteixen, però fins i tot aquests reductes eventualment, com altres reductes, com els últims de Filipines, acabaran caient tots, i això ho veurem els pròxims 10 o 20 anys.
Quina expressió més maca, acabaran caient tots. Sí. Doctor Baselga.
Doncs sí, això és com ho veiem. Per començar, el càncer no és una malaltia única, són 200 malalties. I inclús hi ha gent que diu que cada tumor és una malaltia completament diferent a qualsevol altra. Per tant, és difícil fer declaracions categòriques com a malaltia única, perquè no ho és. Ara, els avenços són claríssims. Estem curant el que deia en Joan, més del 60% dels tumors. Però, a més, hi ha una sèrie de principis que són molt clars. Per exemple, els tumors que diagnostiques en fases inicials, cures la majoria. Càncer de mama, 90% de curacions agafat amb estatges molt, molt inicials. Càncer de colon, el mateix. Avenços en el món de la immunoteràpia, que estan canviant tumors que fins ara semblaven impossibles de solucionar. Fa 5 anys, una persona que tenia un melanoma amb malaltia avançada, era... el joc s'havia acabat, el partit estava acabat, no hi havia res a fer, i avui en dia estem curant molts d'aquests tumors. Per tant, jo crec que estan apareixent coses en el món, en el camp científic, de noves descobertes, de tractaments nous, que et fan pensar que potser tenim que ser encara més ambiciosos del que érem, potser tenim que ser més optimistes del que érem, perquè potser estem més a prop del que ens pensem, i jo crec que tenim que estar amb els ulls molt oberts. I jo crec que, efectivament, hi ha uns tumors que encara ens costen molt detectar, el càncer de pàncreas, els tumors craneals, però estàvem igual fa 5 anys amb el melanoma, i això ha canviat d'una manera que ningú de nosaltres ho hauria pogut prediure. Si som honrats, fa 5 anys ningú ens hauria dit, ningú, tu mateix no hauries, Joan, ningú ens hauria dit que estaríem on estem. Per tant, jo crec que hi ha una crida a una esperança moderada, però té que haver-hi una sensació clara d'esperança que jo tinc.
Sí?
És a dir, quan,
digues.
La
següent pregunta és si algun dia que s'haurà erradicat tot això. És a dir, és evident que la lluita contra el càncer és exponencial. No és 1, 2, 3, 4, sinó 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, eh? És a dir, es va tot multiplicant. És cert que algun dia l'haurem erradicat?
L'erradicació serà complexa. Si és una malaltia associada a l'envelliment, en el sentit de que com més anys vivim, més probable és que succeeixi, acabarà estant sempre, a no ser que trobem factors causals directes. És a dir, sabem que bona part de càncer de pulmó, el 90% és degut al tabac, sabem la gent. Si s'elimina el tabac, el consum de tabac, sol quedarà un 10% remanent de càncer de pulmó. El mateix amb el càncer de cap i coll. Si hi ha tumors que sabem són deguts a un virus, com el càncer de cèrvix, doncs a una vacuna contra aquest tumor, doncs el 90% no es produiran. És una erradicació, en el fons, en aquest sentit. Altres que no sabem una causa tan clara, per tant, és més difícil d'erradicar, en aquest sentit. Es diagnosticaran, però de forma primerenca, com s'ha mencionat, i seran curables, esperem, aquest 90%, si es detecten de forma molt precoç.
El factor de risc més important per tenir càncer és estar viu. I com que això no podem erradicar, no. com que això no podem... La solució seria pitjor que la malaltia. Per tant, el càncer no l'erradicarem. Podem evitar potser un 40% dels càncers, però al final del dia l'edat, la gent de més edat, tenen risc de tenir càncer. Per tant, el concepte d'erradicació és un concepte avui en dia, jo crec que inviable. Jo crec que el concepte és interceptem el càncer quan està començant a cuinar. Si poguéssim començar a detectar que aquesta guerra civil interior, comencem a veure que hi ha faccions que rebel·len contra l'organisme, si poguéssim detectar aquests conats inicials de rebel·lió interna, és quan ho podríem curar. Per tant, jo crec que el concepte que per mi és atractiu és el concepte d'interceptar el càncer. És un terme quasi militar, però és interceptem-lo quan estigui començant, i aquí sí que pots curar. El que sí que sabem és que el càncer, en fases inicials, quan en lloc d'haver-hi un billó de cèl·lules en hi ha 1.000, això no està xupat, però això podem curar-ho.
En quin moment es troba ara la lluita contra el càncer? En quin moment? On estem ara? En què s'està treballant ara? D'una manera gairebé col·lectiva, diríem.
Hi ha diversos fronts oberts i fronts que han vist un gran increment en la seva efectivitat i profunditat. El primer, la immunitat, saber aprofitar el nostre sistema immune, que és la primera gran defensa que tenim contra el tumor, perquè el nostre cos és un organisme amb teixits que constantment s'estan renovant i multiplicant. Aquests teixits, al produir cèl·lules per substituir les cèl·lules que ja s'han fet velles i es van automàticament, programadament eliminant, i al fer-ne de noves farà errors de tant en tant, farà una cèl·lula premaligna, precancerosa, que potser començarà a fer un microtumoret. La immunitat ho detecta i ho elimina. Tot el càncer que tenim, és el càncer que veiem, és el que se li ha colat a la immunitat. Hem après a com reforçar la immunitat perquè acabi de fer la feina que se li va escapar. Aquest és un gran front i estem en plena exploració de les capacitats d'aquest front. L'exemple que s'ha dit sobre el melanoma, de fet, la gran empenta contra el melanoma metastàtic, a més de medicaments que van sortir contra el tumor directament, la intervenció més efectiva és medicaments que reforcen la immunitat i la dirigeixen contra el melanoma. Aquest és un camp. Un altre és diagnòstic cada vegada més precoç de tumors o de la presència de tumors de l'organisme. No a base d'anar punxant-te per tot arreu i mirant-te, sinó veient la circulació ADN tumorant, el detritus de la presència de tumor en algun lloc del teu cos. I amb aquest anàlisi, basat en un anàlisi de sang, serà possible dir si sospitem que algun lloc del teu cos hi ha un tumor molt petit, però ja estem detectant el seu detritus en la circulació i, per tant, anem a explorar per trobar exactament on és. Per
estem
exterminar.
En la fase ja de el que és l'extracció de sang, ja, sí. O no? Estem en aquesta fase?
Exactament, i això el Josep en pot parlar, perquè a Memorial ell està capitanejant l'esforç. Uh-huh. Aquest és un altre, o sigui, intervenir precoçment per evitar l'avenç del tumor, no evitar l'iniciació, sinó un cop s'ha iniciat, i encara hi seríem a temps, detectar que està allà, i per tant hi som a temps, quirúrgicament, en molts casos, sense necessitat d'intervenir ni en medicaments, o intervenint en medicaments que eliminin un tumor que és manejable, que és un delinqüent de barri, no que és el que EDA i la ISIS tots junts.
Sí, doncs els estudis inicials que estem fent estan demostrant, podem seqüenciar avui en dia 20.000 vegades cada molècula d'ADN que està a la sang, 20.000 vegades. O sigui, és una capacitat de seqüenciació absolutament espectacular. Doncs bé, amb els estudis que estem fent inicials, podem detectar els tumors a la sang, o sigui, podem detectar a la sang la presència de tumor en alguna altra part de l'organisme amb una precisió altíssima. És més, jo crec que la gran promesa d'això és que podrem, dins d'uns anys, a definir 3, 4, 5 anys, fer com a cribatge una prova anual de sang en què tu et miris si tens algú que està creixent. Això podria...
Que no vol dir que ho tinguis.
Que no vol dir que ho tinguis. Però, bueno, pot ser molt específic, eh? Si trobem ADN de tumor a la sang, és molt probable que tinguis un tumor i, per tant, el podem anar a buscar. La gran promesa d'això és que et permetrà que els tumors que diagnostiquis siguin en fases molt inicials. Però hi ha un altre corol·lari d'això. L'altra implicació d'això profunda és que podràs seguir l'evolució del tumor a temps real. Pensa que fins ara, quan tractem el càncer, és una partida desigual, perquè la informació, el tumor, fa el que vol, i nosaltres no sabem si a temps real. Ens fem uns tacs cada 6 setmanes o cada 8 setmanes. Escolta'm, això és estar a la guerra i que cada 8 setmanes passin un parte del front com van les coses.
Aquí serà lluitar amb les mateixes armes?
Sí, aquí serà cada setmana o cada 15 dies tu tindràs un report fidedigne del que està passant. Si aquestes cèl·lules les estàs eliminant, si estan apareixent cèl·lules noves que tenen mutacions noves que seran causa de resistència i, per tant, tu podràs dissenyar o aplicar tractaments que ataquin amb aquesta nova població cel·lular, perquè el problema del càncer també és que és heterogeni. El càncer evoluciona, com les bactèries. El càncer, quan el tractes, muta. Muta perquè s'adapta, perquè té una necessitat imperiosa de sobreviure. Per tant, si tu poguessis, d'alguna manera, monitoritzar l'aparició de resistència i fer tractaments contra aquest tumor resistent, doncs també podries curar molt més. És molt semblant al principi al de les infeccions.
Això estaria parlant 5 o 6 anys?
Aquest concepte, que en rep un nom bastant interessant, que és la biòpsia líquida, sí. Es fan biòpsies que vol dir una citologia, per exemple, la biòpsia sòlida. Això és la biòpsia líquida que, evidentment, està tenint el camp cap a això, a l'anàlisi en sang o en esput, en qualsevol secreció biològica, mirar aquest ADN alterat. Això pot ser molt important perquè, com s'ha esmentat, és un punt per mi molt important, que és la medicina personalitzada. Un cop el tumor està, que aquell pacient rebi el tractament adequat pel mateix, perquè molts creiem que cada tumor té un o dos o tres punts dèbils. Aquest tumor en concret, aquella persona, que són diferents els punts dèbils de l'altra persona amb el mateix tumor. I aquell anàlisi, en aquell moment del temps, et donarà el repertori, el menú, de què hem de donar contra aquell tumor. Però quan el tumor, si un dia, per mala sort, o perquè ha fet una resistència, torna a aparèixer, es pot tornar a reanalitzar a nivell genètic aquest tumor i dir, ara el fàrmac no és aquell que vam donar, ara hem de donar aquest segon fàrmac, perquè aquest tumor ha adquirit aquesta alteració. Els tumors es disfressen, es camuflen, i això ho fan a nivell genètic, a nivell molecular. Però és fàcil de treure les caputxes de tant. Podem trobar nous fàrmacs associats a això. I fins i tot el tumor repareix una tercera vegada. Es pot tornar a analitzar què està passant aquí ara, com s'ha seleccionat, com ha sobreviscut, una mica darwinià, no? Com ha fet aquesta evolució que permet sobreviure, perquè té una altra alteració diferent. Però és alteració, hi ha un fàrmac associat? Un fàrmac que estigui en un assaig clínic que podem ficar aquest pacient en assaig clínic? Aquesta és la idea. Intentar fer amb medicina personalitzada, no sol en un moment congelat en el temps, sinó a mesura progressivament que la malaltia va avançant, ja sigui des d'una cèl·lula o sigui moltes cèl·lules al final del procés a la metàstasi.
Una lluita contra el càncer a la carta.
A la carta. Parlant,
no?
Sí, hi ha diferents cartes. Primer plat, segon plat, tercer plat.
Acabem de saber, com ha passat el Joan Ferrara, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acordat investigar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, arran de la querella que va presentar la Fiscalia contra ella per desobeir el Constitucional, en permetre que la cambra votés el full de ruta independentista. Això és una interlocutòria que la sala d'admissió de la querella acceptat i acusa d'aquesta manera Forcadell dels delictes de desobediència i de prevaricació. Més que parlar de la situació de Catalunya, sí que m'agradaria parlar de la situació de Catalunya en aquesta lluita contra el càncer. És a dir, aquí tenim tres eminències en aquesta lluita. Les tres eminències estan en un estudi de ràdio parlant en català. Això vol dir que el Dream Team és nostre. En aquest Dream Team és inevitable preguntar per si tenir el Dream Team tenim també, perquè una cosa és tenir els millors tres davanters del món i en canvi no tenir un bon equip. Si tenim la millor sanitat pública per lluitar contra el càncer. Doctor Baselga.
Mira, Jordi, això és molt important perquè la gent ho pregunta i ho pregunta amb tota la lògica i preocupació. Jo crec que tenim una sanitat pública que és boníssima. És boníssima, és de un nivell altíssim, amb uns professionals absolutament extraordinaris, amb un nivell de dedicació que jo no he vist mai. Per tant, jo crec que tenim la gran sort de tenir una sanitat pública que és absolutament estel·lar i que és una joia que tenim que conservar com sigui i la tenim que mantenir, perquè és una mica la columna vertebral d'un sistema que tots admirem profundament. Després tenim dues coses més aquí importants. Primer, tenim un interès com a societat per la recerca, però després també tenim una tradició molt, molt important de filantropia, que és molt únic, això és molt nostre. Tenim grans entitats com la Caixa, que dediquen milions i milions d'euros cada any a la recerca i a l'assistència de malalts amb càncer. Això és extraordinari. Tenim el cas de donants privats, el cas paradigmàtic de la Fundació Félix. Tenim altres fundacions com la Fero. Per tant, tenim aquí tres components que són crítics. Un sistema públic sòlid i compromès. Dos, una societat que crea gent que vol fer recerca, que crea mèdics. I tres, una financiació privada que és absolutament exemplar per tot el món.
Per tant, tenim un gran equip, eh? No és només una gran davantera.
Sí, i fins i tot a vegades tenim companys o coneguts que viuen al Regne Unit i venen a tractar-se del càncer aquí a Barcelona, en el sentit que la sanitat, si tenen, poden fer-ho. Està succeint, per tant, la gent confia en la sanitat catalana. I hem d'estar atents simplement que no es faci cap pas enrere en aquest sentit i seguir progressant. No podem tenir el sistema congelat, el sistema ha de créixer. Hi ha de buscar el mèrit dels millors professionals, intentar que siguin competitius els professionals, que no estiguin perdent la il·lusió amb el seu treball diari. Això també és complicat en aquest sentit, però és una sanitat que és admirada per molts països. Per tant, és un sistema que hem de mantenir i reforçar. I sobre les fundacions i el mecenatge, això és una sort que tenim. Volíem que haguéssim més. Jo crec que la Fundació Félix...
Diuen que els catalans som garrepes i no. quan arriben grans moments...
O sigui, la Fundació Félix, la Caixa, la Marató de TV3, estem parlant d'exemples de país que volen ser imitats, han estat intentats ser imitats i no ho han aconseguit altra gent. Per tant, són exemples de generositat de la gent normal i de la gent que pot permetre's fer aquestes grans donacions. És transversal, no? Uh-huh. Jo crec que l'interès en la ciència transversal als colors polítics, l'interès per donar és transversal a les diferents capes socials.
Uh-huh. Joan Massaguer?
Efectivament, tenim... Tots els elements crítics estan representats. No ens enganyem, no vol dir que estem bé i magnífic. No, sabem que la investigació mèdica, biomèdica i l'altra, la seva traducció en nous tractaments, la capacitat dels nostres grans professionals de la sanitat d'exercir de manera desahogada, estan tots sota una pressió constant. Però les bones notícies és que, per sort, no tenim només unes poques èlits i prou, un trident o un o dos instituts. Tenim tots aquests elements que s'han repassat aquí, de manera que és molt més fàcil construir i augmentar que no seria anys enrere. fer-ho, per invertir en una millor sanitat, en una adopció més ràpida dels avenços que es fan a altres llocs, en una creació d'avenços aquí que repercuteixen en el bé social i clínic, però també en el bé econòmic, a través de patents, a través de creació d'indústria. Tot això és molt més fàcil fer-ho ara, edificar-ho ara, sobretot el fonament que tenim, que no era fa uns anys. Però s'ha de fer. No es pot quedar amb bones paraules i amb una proclamació de que a Catalunya tenim unes sensibilitats més importants que altres llocs. És cert, però s'ha de materialitzar. Hi ha molt per fer encara, per aprofitar precisament el que tenim, fruit d'inversions que tenim, però encara materialitzable a un nivell molt més alt del que tenim.
Són 3:15, els deixarem anar, en alguns casos a descansar, perquè em sembla que el doctor Basalga ha arribat fa molt poca estona, no?
Un parell d'hores.
Un parell d'hores. I quan torna a marxar cap a Nova York?
Demà de matí.
Pren melatonina vostè, doctor? És que jo me'l prenc cada nit. Quan fa el Joan Massaguer, que és a...
Un parell de dies, perquè tenia feina ahir.
I torna a marxar?
Dissabte. Demà.
Demà també. Manel Esteller.
Jo tinc d'anar a Brussel·les, més prop.
Ara, espera,
ja, però no
falta la melatonina. Hi ha una frase que ha dit un oient, que és d'aquelles frases que deuen emocionar molt amb un metge. Qui sigui. Però ho dic perquè ho han escrit al Twitter, l'Àlex Santaló, que diu: ara al món RQ, un dels dos metges que em va salvar la vida, el doctor Basalga, una abraçada ben forta. Que algú li diguin, com li ho han dit a vostès repetidament, que els hi han salvat la vida, això deu ser d'un orgull que és que no ens ho podem imaginar ningú dels que no podem exercir la medicina.
Bueno, jo crec que aquest és el motiu pel que vam anar tots a medicina i pel que vam anar a recerca, per això, per aquests testimonis com aquests, que et donen força i que et diuen, escolta, hem de seguir endavant perquè tothom pugui un dia tenir aquesta percepció de curació.
Hi ha una cosa que és preciosa, que és que no només els metges i el sistema, és tota aquella gent anònima que està sempre al voltant dels metges i que ajuden, i ara que una està pel que sigui en un hospital com és aquests dies, te n'adones del valor humà que existeix amb metges, amb infermeres, amb infermers, amb gent que està allà al voltant, que és gent memorable, senzillament memorable.
Aquests són els grans herois. El metge, brillant metge d'aquest, doncs és l'aparador i el receptor de reconeixements i tal, però els grans herois són tots els equips. No hi ha res, ni en medicina, ni amb la recerca que s'hi relaciona, que no sigui fruit d'equips, i són, és la nostra obligació proclamar la importància al món de sanitat, d'infermeres, d'assistents, de dietistes i de tot, i del món de la investigació, dels tècnics d'equipament, de, naturalment, els estudiants que tenim al laboratori, col·legues més joves que estan obrint el seu camí com investigadors independents. Sense ells, nosaltres aquí no estaríem de cap manera.
Aquests nois i noies del laboratori moltes vegades s'anònim, però que han de tenir les bases perquè puguin ser bons investigadors en el futur, financers de forma adequada. Això és molt important.
I un comentari final en això. I és comovedor. O sigui, si tu vas pels hospitals i veus la dedicació del personal d'infermeria, de personal auxiliar, és comovedor. O sigui, gent que dedica les seves vides a ajudar els altres. I ho fan no perquè els hi paguin molt, ho fan perquè ho senten. I és molt digne de mencionar. I aquests són, com diu el Joan, aquests són els herois del sistema.
Doncs amb aquests herois ens quedem com sempre. El treball en equip, i per dir-ho cap a l'altre cantó avui en aquesta conversa, perquè avui ells hagin estat aquí, hi ha un gran equip al darrere que ha fet possible que ells estiguin aquí, igual que de la mateixa manera que cada matí quan ens posem a les 6 del matí davant d'aquest micròfon, si no hi ha un senyor allà al davant que obre el micròfon, no existiria cap programa de ràdio. Per tant, el treball en equip és importantíssim, però és un plaer també saludar aquella gent que es posa al capdavant per les bones i per les dolentes. No saben el plaer que ha estat rebre's a tots tres, i no saben l'orgull que sento com a país que els hagin donat els premis a vostès tres. És una gran notícia pel país, per aquells que somiem un país millor. Amb gent com vostès viurem molt millor. Moltes gràcies.
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 El món a RAC1, amb Jordi Basté.